RAC 1. Notícies. Anna Pujol.
Bona tarda, són les 7, pendents aquesta hora de les carreteres perquè per a molts és moment de tornar del cap de setmana. Alguns punts de la xarxa viària hi ha retencions. Per saber-ne els detalls, connectem amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia Del Amo.
Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit, retorn de moment moderat. En el cas de la demarcació de Girona tenim problemes a la C31, on hi ha lentitud de 5 quilòmetres a Santa Cristina d'Aro cap a Llagostera. També hi ha lentitud a la C65 de Llagostera cap a Massanet, a la G600 de Tordera cap a Fogars, i compta perquè un accident a Flaçà a la C66 en sentit Girona alenteix el trànsit en el tram on s'ha produït aquest accident. En la demarcació de Tarragona, 2 quilòmetres al Vendrell, a la N340 cap a Vilafranca en sentit nord, i a la C14 una topada al Cuber en sentit Montblanc obliga a fer pas alternatiu i alenteix el trànsit en 4 quilòmetres. Ja en el cas de la P7, només de moment hi ha retencions a la P7 a la Roca cap a Barcelona, 4 quilòmetres, i a la C32 a Montgat, on també en sentit Barcelona hi ha circulació lenta. Alguns vehicles ja arriben a l'entorn metropolità i a Ripollet en sentit Barcelona hi ha un accident i això ja provoca un quilòmetre de lentitud. Per tant, circuleu amb molta prudència. Bona tarda.
A Sri Lanka, els manifestants asseguren que es quedaran al Palau del President fins que tant ell com el primer ministre dimiteixin. És previst que tots dos ho facin dimecres, segons van anunciar ahir, enmig de les revoltes que viu el país, que van culminar amb l'ocupació de la residència i les oficines presidencials. Tot i així, encara és una incògnita on es troba el president del país, Gotabaya Rajapaksa, que no ha fet cap comentari ni cap aparició pública. Les protestes multitudinàries contra l'administració de Sri Lanka han anat a més durant els últims dies a causa de la crisi econòmica i l'augment dels preus dels productes bàsics i els combustibles que el govern del país no ha sabut gestionar. Ho ha explicat al Via Lliure de RAC1, Georgina Higueras, periodista especialitzada en la regió d'Àsia-Pacífic.
Hay un descontento brutal porque es que no hay combustible, prácticamente no hay medicinas, no hay fertilizantes. O sea, la acción del gobierno está siendo absolutamente caótica y esto es lo que ha llevado a la situación en que estamos.
La Unió Europea ja ha demanat que hi hagi una transició pacífica i democràtica a Sri Lanka. I milers de persones han protestat pels carrers de Washington contra la sentència del Tribunal Suprem dels Estats Units que ha fet que l'avortament deixi de ser legal arreu del país. Tot i la pluja i el risc de ser detinguts, els manifestants s'han concentrat davant la Casa Blanca per demanar la rectificació de la sentència aprovada fa dues setmanes, amb el lema We won't go back, no anirem cap enrere. Reclamen al president Joe Biden que prengui més mesures per protegir els drets a l'avortament. També s'han convocat marxes a altres ciutats del país, com Nova York, Los Angeles i Chicago. Segons l'organització, prop de 10.000 persones han sortit a protestar arreu dels Estats Units. I ara els esports amb en Quim Salvador.
Novak Djokovic ha guanyat el torneig de tenis de Wimbledon, superant a la final Nick Kyrgios en 4 sets per 4-6, 6-3, 6-4 i 7-6. És el quart triomf consecutiu del Sèrbia al torneig anglès, que ja ha guanyat en 7 ocasions, i el situa amb 21 títols del Gran Slam, a un del rècord de Rafa Nadal. El luxemburguès Bob Jungel ha guanyat la novena etapa, la primera alpina del Tour de França. L'esloveta Tadej Pogacar es manté líder de la classificació general amb 39 segons de marge sobre el danès Jonas Vingegaard. El monegàs Charles Leclerc ha guanyat al volant d'un Ferrari el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, per davant del neerlandès de Red Bull Max Verstappen, que ha estat segon, i de l'anglès de Mercedes Lewis Hamilton, tercer. Fernando Alonso ha acabat desè i Carlos Sainz ha hagut d'abandonar perquè s'ha trencat el motor del seu Ferrari. Verstappen es manté líder del Mundial amb 38 punts de marge sobre Sergio Pérez i 44 sobre Leclerc. A l'Eurocopa femenina de futbol, en joc aquesta hora, Bèlgica 0, Islàndia 0 al descans, i a les 9 començarà un França-Itàlia, i la selecció espanyola femenina d'hoquei herba es jugarà aquesta nit a Terrassa contra l'Índia a 9:15, l'accés als quarts de final del Mundial.
I el temps, acabarem el cap de setmana sense canvis i es mantindrà el domini del sol i l'ambient d'estiu a tot el país. Demà tornarà a fer molta calor a l'interior i a partir de dimarts serà extrem a les comarques de Ponent, on es podran superar els 40 graus.
RAC 1, versió 25 anys.
Estàs preocupat perquè s'ha acabat la saga La Guerra de les Galàxies?
S'ha acabat.
Constantino Romero.
novembre del 2005.
Mm. Bueno, sembla que... Bueno, jo diria que sí, ja, que ja no dona més la cosa, vull
igual
dir que...
Sí. Igual s'apalgo, igual s'apalgo.
Que hagi arribat un episodi nou després de tants anys, sí. Havia aparcat el Darth Vader, sí. Havia estat tancat ja, al calaix, i la, un dia, fa uns mesos, oye, que ha vuelto, i no, vale, pues vamos allá, y nada, pues Luke, yo soy tu padre.
I com ho fas allò que respires?
Això no ho faig jo,
el Darth Vader.
No, el Darth Vader respira sol.
Darth Vader. Darth Vader, senyor Marcelí.
Darth Vader. Versió RAC 1. 25 anys parlant en plata. RAC 1. Tots som 1. Així sona.
Va concentrat.
Hola, Mel, hola, Braco.
Bon dia.
Bueno, t'he de dir una cosa.
Ai, ai.
Bueno, tinc la redacció sí. Absolutament
com cada
desbocada.
Com cada any, aquesta, sí. Aquesta
cada any, aquesta època. Sí. Hola, Bartolí. No, és que Bartolí, no sé si ho heu viscut.
Hola.
No ho heu viscut mai, el Bartolí, encara. Prepara't, sí. Calça't a partir de demà.
Val.
Per què?
Què passa a partir de demà?
Bueno, avui el Xupinazo, que per cert fa...
Ah, bueno, claro.
Que fa,
el Bartolí no ha presenciat mai.
No.
Un Sanfermín.
No, hi ha un moment. Que hi ha el Juan Carlos Unfués, el que fa el Xupinazo,
sí,
avui, si m'ho dic.
Sí, senyor.
Per cert, deixem-me que un de les persones que està allà... Mm-hmm. Com hi ha anat tantes i tantes vegades, és Lu Martín.
Hombre, com a casa, allà. No? Com a casa.
Sí, està com a casa. És a dir, no hi ha cosa més... Jo recomano sempre a la gent que vagi a viure un... Sobretot
home,
gent jove.
Sí.
A veure un Sant Fermín.
Jo 25 anys ho he fet.
Vull
Hemingway durant un dia.
Jo no ho recordo res. O sigui, no, vull dir, sí, és una cosa tremenda.
Però això és que va anar bé.
Si no recordes res, que va anar bé.
Una meravella.
Una cosa tremenda. Bueno, tu no has vist, no, Bartolí? Deixa el mòbil, sisplau, un moment.
Sí, perdó.
T'avorrim.
No, en absolut.
Som grans, no?
Eren temes de feina.
Ja. Val. Ai.
Negoci.
Segur, puc mirar-ho, si de feina?
No cal, no cal.
Val. Escolta, no, una cosa que dèiem de... Tu no has vist la redacció a un dia de los encierros a les 8 del matí? No, veig que no, ja ho veuràs, ja.
Ja, demà.
Demà no sé si no és el primer encierro, ja.
Sí,
demà.
I demà comença. A les 8 en punt, tots davant de la tele, perquè jo sempre ho dic, fa molts anys que ho dic, és, jo crec, el moment televisiu més intens del món. Més, globalment parlant, de tota la història de la televisió a tots els països del món. Però durant 2 minuts tu veus la possibilitat de que mori gent. I això es televisa amb una certa normalitat.
Jo crec que no hi ha res a la tele que en tan poc temps concentri tanta, perquè ja no només la possibilitat de que mori algú,
sí,
sinó ja és trepidant, o sigui, és ja la tradició al darrere.
I és estressant, tu no passes nerviós, jo em poso molt nerviós.
És un moment molt tens. Sí,
molt tens i molt intens, sí. No? En el temps i clar, la realització, a més, cada any és millor. Perquè van
però
fixa't
que a mi em passa una cosa molt rara, que és que jo estic desitjant que hi hagi incidents, però a la vegada... Quan...
Ets una mala persona.
No, a la vegada quan es produeix el que diuen un encierro limpio, també et quedes com més tranquil, no?
També, o sigui, hi ha una sensació de, hòstia...
Sí, quan arriben els toros, exacte, dius... No ha passat res.
Deu tenir molta audiència, no, això?
És una audiència brutal.
Moltíssima. Un número 970.
Altíssim, cert. Bueno, demà t'ho direm.
El que passa que, clar, és una hora complicada, perquè són les 8 del matí, no està...
I dura poc, no, això?
Això dura...
2 minutets.
Fa una prèvia que presenta una mica els toros, el nom dels toros, qui és el metge que s'encarrega no sé què, fan una espècie d'entrenament, no? De dir, per aquí pots passar i per aquí ja no sé què.
És a dir, és més llarg tota la prèvia... que després en si l'encierro. L'encierro, que són 2 minuts i pico.
2 minuts, sí. Bueno, que triguen els toros, clar, és que no hi ha un temps pautat. Ja que triguen a
totes les televisions espanyoles.
No,
fa televisió espanyola.
Televisió.
Sí, televisió espanyola era la tradició, però llavors Antena 3 i Telecinco no...
No, va haver-hi un any, que no recordo quin any va ser...
Que va haver la liberalització.
4 crec que va emetre també, ja set, una de les... I va emetre també les encierros.
Bueno, escolta, m'ho he dit que...
Ai.
No, fa ser una cosa que... Bueno, per un tema que no entraré ara, he estat mirant a les últimes setmanes molt aquesta aplicació que es diu TikTok.
Sí.
Llavors, clar, l'algoritme va fer mirar, clar, fa mirar allò que tu vas mirant.
Clar,
i jo vaig començar veient 2 vídeos de... Clar, jo em vaig... no sé res del món Sálvame. Res.
Val.
Però resulta que quan vaig entrar, vaig mirar 3 vídeos que tenien com a protagonistes merders i crits de Jorge Javier amb Mila Jiménez i amb Belén Esteban, i ara no m'apareixen, no paren d'aparèixer.
Sí.
Clar, és bestial, és una cosa que no té... No, ara entenc la vostra devoció per
bueno,
això.
Bueno, escolta, una cosa que no recordem. Sálvame va ser un experiment d'estiu de fa 13 anys, i encara dura.
No, perdona. Sálvame va començar com a programa que comentava... Que com a debat posterior a Supervivent, o sigui, hi havia Supervivientes, i aleshores Salome després.
Com es deia? No, no hi havia L'Aquino i Tomate abans. No sé,
bueno, L'Aquino i Tomate era l'informatiu del migdia, era com una espècie informatiu, però el Salome neix per comentar Supervivientes. O sigui,
és, ho presentava?
El JJ va ser el
JJ, sí, que venia de l'Aquino i Tomate, és veritat.
Sí, exacte.
Però que vull dir-vos que les coses que a l'estiu de vegades es proven, com a banc de proves, acaben quedant-se a la graella. Que l'estiu té el seu interès com a laboratori de televisió.
Tot això per què? Perquè ara el Sálvame, a Telecinco, han tornat a treure. Estan fent canvis a la graella perquè les tardes no...
Bueno, perdó, Telecinco s'ha fotut una castanya comparativa aquesta allà amb Antena 3.
El mes l'ha perdut i...
No, i la temporada.
Sí, sí, Antena 3, amb els concursos i els col·laborots, s'està quedant les tardes. I aleshores, a les 8 que feia, ja són les 8, crec, aquest programa de la Sonsoles Ortega, bueno, a mi és un problema que no em desagradava, crec que
el tractava... I l'han que s'ha encarregat
i han fet el Sálvame
Sandía.
Després de que està el Sálvame Naranja...
Un moment, això m'ho ha d'explicar. Sálvame Naranja, de quina hora va?
O sigui, hi ha la primera franja, que és horari protegit, que és, crec que de 4 a 5, de la tarda, de 5...
Mira, els nens, se suposa que estan davant la tele i els protegim.
Sí, llavors de 5 a 8, o a 9, en aquest cas... era l'horari lliure per dir-ho de manera, que era el Limón, i aleshores com van retallar una hora per ficar el ja són les 8, ara tornen amb el Sálvame Sandía, que és el distiu.
Per tant, que hi ha Sálvame Naranja, Sálvame Limón i Sálvame Sandía.
Llavors, sí. El Sandía, el protagonista és el Carlos Lozano.
Exacte, que és l'hemos recuperado.
Sí, hem recuperat
el primer presentador d'Operación Triunfo, te'n recordes?
Sí, home, sí.
Presenta el Sálvame Sandía ara.
Sí.
I llavors, perdó, un moment, que els presentadors també un xou aquí, que és nassos, van entrar i sortint, que et molen.
Sí, que han fet fora a la Paspadilla.
Tot però que... no tornava.
No, la Paspadilla l'han recuperat a Mediaset per un tema legal. Perquè si no... era
què fa? Recobrar.
No, li donaran programes...
Quatre, no...
Sí, coses residuals. Però la tenen en contracte perquè és més barat tenir-la en contracte que fer-la fora.
Vale.
Aleshores és...
Llavors, Paspadilla ja no el presenta...
Carlota Corredera va marxar.
A on ha marxat?
Va deixar el programa. No se sap si forçada a deixar el programa o de voluntat pròpia, però va deixar el programa. I aleshores està el JJ, a vegades, perquè a vegades això va com va... ho presentaven abans col·laboradors. Quico Hernández ha arribat a presentar el programa.
Sí.
Belén Esteban ha arribat a presentar el programa.
Sí, sí, sí. Estava en una temporada va fer de presentadora.
I ara tenen la copresentadora, la Adela, que és una noia que... És una presentadora que van fitxar per la nova etapa de...
Havia estat a Telemadrid, tio, fa bé.
Del Sálvame, però jo crec que no encaixa.
No encaixa perquè ho fa bé. Justament no encaixa perquè ho fa bé. La gràcia és Belén Esteban.
Perquè és una presentadora normal,
convencional.
Una presentadora normal al Sálvame no té sentit. Jo no li veig el sentit a que aquesta noia estigui presentant amb JJ.
Sí, sí.
Temes tan absurds com els de
la Patiño no presenta?
I la Patiño presentava el Socialité.
Que és aquest... Però el Socialité és camper.
És que hi ha un organigrama. El Socialité és un programa que es fa també de Mediaset, que es fa als migdies. Va començar els caps de setmana. I aleshores era com una espècie de programa del cor, però com amb un to com molt gamberro, una cosa com molt simpàtica.
Però el bo és que, per exemple, ahir per la tarda, a la gent del carrer sortia un reporter de Mediaset amb l'escarxofa, el micro, preguntant a la gent del carrer qui creus que serà millor presentador o actor de no sé què exactament que estan preparant, i la gent opina. Per tant, també aquesta rivalitat, aquesta tensió de qui farà què, que jo crec que és interessant.
El Sálvame darrerament s'ha reconvertit en aquesta espècie de programa de talent dels seus propis col·laboradors. Van començar amb la Fashion Sálvame Week, que era allò que els propis col·laboradors desfilaven amb dissenys de dissenyadors joves.
És com si aquí el Melero o el Marc Álvaro haguessin de desfilar.
Sí, i aleshores van passar dos...
Ara hem de fer un talent de tertulians.
El Mediafest, que és amb cantants. O sigui, els col·laboradors van passar de desfilar com si fossin top models a cantar amb grups de veritat. O sigui, jo he vist a la Laura Fa cantar amb Amistades Peligroses.
Veus tu?
Vull dir que...
La Laura Fa està disposada a un bombardeig.
No, i ho va fer bé. És a dir, que crec que... O sigui, el futur del programa va per aquí, que és aprofitar els col·laboradors perquè a nivell d'informacions, tot i que a vegades sí que tenen coses...
Puc preguntar-te per alguns per col·laboradors si encara hi són o no? Per exemple, Txelo García Cortés encara
hi és? Sí, encara hi és. De fet, Txelo García Cortés
fa molts anys, molts anys vol dir molts anys, era una de les periodistes del cor més...
amb més reputació
i més prestigiós.
Jo la recordo molt a la Palmera, amb el Jordi González.
Oh, i tant.
I a l'Hilario.
Oh, i tant, l'Hilario de l'Escapulario.
Però quan va arribar la crisi informativa d'aquest món, doncs allà s'ha prestat.
Quan van tancar DEC, que era d'on estàs corazón, que era el programa on estava la Txelo,
a Antena 3, no?
La Gemma López, van reconduir-los a...
He de dir que, per exemple, quan baixava el TikTok, va aparèixer una imatge que és un dia que Rocío Carrasco devia tenir 19?
Joveneta.
Sí. dient-se de tot amb Carmela Marchante.
Home, sí.
Aquell programa que presentava el Canal Valencià.
Tòmbola.
El Canal Nou.
Tòmbola. Sí, el Chimo.
El Chimo. Chimo.
Hòstia, clar, és que allà... Contigo empezó todo, no?
Sí, el Tòmbola és l'origen. El que passa que el Tòmbola, vist en perspectiva...
Ara queda com...
Clar, comparat amb els moments àlgids de Sálvame, jo crec que Sálvame acaba superant el Tòmbola. Però, per exemple, ara torna Quico Matamoros, que ha tornat de la illa...
Fet caldo.
Perdut 20 quilos.
Sí.
No ha mort, cosa que pensàvem que aquí passaria. El tio ha sobreviscut a la illa. Tot i que sembla, o sigui, sembla un mort en vida. És un tio que està absolutament fos i trencat. I tornarà amb el Sálvame... I això li anirà molt bé, aquí com a Tamoros, perquè és nova vida, no? Nova vida televisiva. I estan una mica els de sempre. Hi ha hagut alguna renovació de col·laboradors, però una mica la idea és que el Sálvame, ara, per exemple, això del Sálvame Sandía, és reaprofitar el Carlos Lozano.
Exacte. Clar, que de fet estava com a un dels darrers col·laboradors, no?
Col·laboradors.
Perquè aquest venia, com deies, a presentar Operación Triunfo, sí. Llavors va passar com una espècie d'ostracisme. Que
bueno, venia de presentar Granjero Busca Esposa.
També.
Ah, exacte. Però llavors va anar a Supervivientes i va entrar tot aquest tinglado del fang de...
Gran Hermano VIP, també.
Carai.
On es va acusir, sí, el Lozano, que a més es deia que en el Gran Novim anava borratxo sempre, és a dir que...
No, va, va entrar en aquestes
que... aquelles dues nòvies que es barallaven després.
Però és una mica per explicar com és la tele, que sí. Un dia estàs presentant Operación Triunfo i un altre dia estàs fent de reporter per les platges d'Espanya pel Sábado
Que és el que farà tot aquest estiu.
Sí, fer de reporter.
Sí. Vull dir que el Carlos Lozano.
Aleshores has passat a presentar un programa icònic, una estrella de la història mundial de la tele, a fer de reporter a buscant friquis a les platges.
I això d'humilitat que ens hem d'aplicar tots perquè no sabem on acabar.
Efectivament, ens hem d'aprendre una mica,
però al final
hem de menjar. Un dia estem aquí i un altre dia...
Tenim una rulot.
Bueno, escolta, més que jo, esclar, mira que teniu temes, eh? Que volíeu parlar del Tot es mou estiu amb la Sara Loscos...
Que de moment fluixet, sí, va començar... Sí, a mi de moment...
A poc, tu...
Ja es van fer programes...
A mi la Sara Loscos m'agrada, ja, com presenta.
També, molt, però... Escolta, el Tour...
Home, clar.
Això és a la Mela,
clar. No, que és un clàssic, el Tour, aquelles migdiades a partir de...
Tour de França, trobo faltar?
Què?
El José María García i el Javier Ares.
Home, li programen... Ja. Home, l'Ares el tens a Eurosport.
Sí, sí, sí.
Passa
sí,
que...
Clar, ja no és aquell lloc.
És diferent.
No és allò.
Ella està en un estudi.
Aquella locució.
I Laurent Fiñón. I Perico Delgado.
Miguelón.
I l'equipo sí, Navarro, perquè no volia dir l'equipo Reynolds. I aquella
serpiente multicolor.
I la lluita que hi havia per entrevistar primer al...
Home!
És que es mataven.
Es mataven. Era bestial, allò. Però amb el Tour també, que deien els francesos que quedaven flipant.
Sí, això el
llibre... De la Vanguardia, que aquest ho sap tot.
Això és reconcentrat.
Clapés, papés.
Bueno, vinga.
Vete a merendar.
Vete a merendar. Vete a merendar.
Doncs, la veritat és que alguna cosa berenaria aquesta hora.
Vinga, espavilat, tia.
Berenarem amb el Marc Serra i berenarem parlant d'economia,
sí,
perquè, malgrat que en l'horitzó professor Santiago Niño Becerra, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estem?
Què tal?
La cosa anda molt malament,
sí,
eh?
Sí, sí.
Aprofito per berenar, eh?
Sí, és el que sembla que les notícies econòmiques no són ara mateix gaire bones pel que fa al futur més immediat, a partir de setembre-octubre.
La gent haurà de coure el pa amb una lupa, al sol.
Hi ha una, ara mateix, però, hi ha una certa eufòria consumista. Sí,
sí. Brutal.
Que,
brutal.
Està acabant fins i tot, per exemple, amb les reserves d'ampolles de vidre.
No n'hi ha tampoc.
I no és l'únic sector que li falten productes bàsics. Què passa? No hi ha producció i no arriba i no es pot vendre. Serra, bona tarda.
És bona tarda. És un cas increïble que hem vist al TN Comarques de TV3 i que no donàvem crèdit. Resulta que hi ha productors de vi que de moment no el poden treure dels seus dipòsits perquè no tenen on posar-lo. És que no hi ha ampolles. És a dir, no arriben les ampolles de vidre perquè es veu que hi ha molta demanda, hi ha molta celebració i la gent està molt contenta, hi ha molt consum i els productors de vi no els hi arriba. És un altre sector, doncs, que també està veient com falten components, i n'hi ha un altre també, que és el de les bicicletes. El sector de les bicicletes,
sí.
Per exemple, tu vas a buscar una bicicleta i porten retards d'un any d'entrega a una bicicleta.
No,
com si
rodes.
Fos un cotxe.
No hi ha rodes?
No, les rodes sí que hi són, però falten altres coses.
El cotxe arriba abans, vull dir, és normal.
Depèn, sí, sí, depèn. És que estem ara en places d'entrega exactament iguals.
Jesus.
Avui faig un especial, ens falten coses, amb ampolles que no arriben i bicicletes aturades perquè no es poden muntar. Per explicar el primer cas hem d'anar fins a Figuerola d'Urcau, al Pallars Jussà, on ens hi espera la Núria Vigorra, del celler Terrer de Pallars. Núria, bona tarda.
Hola.
Com estem, Núria? Com ho portem, això? El vi de la campanya passada encara el teniu als dipòsits o com ho tenim, això?
Sí, 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 tal com dèieu. O sigui, no arriba el vidre.
No arriba el vidre?
No, no. Bueno, tot és una sèrie de teories que bueno, que cadascú diu la seva, perquè perquè és normal, no? Els distribuïdors te'n diuen una, els venedors te'n diuen un altre, els productors un altre, i bueno, i al final suposo que tu acabes mig creient tot, però al final la teva realitat és que tu estàs sense vidre, per tant no pots embotellar, no pots servir, no pots vendre.
Exacte. I... Bueno, ara et preguntaré per aquestes teories, però tu què hi tens al dipòsit? Quants litres hi teniu?
Mira, per embotellar em deuen quedar al voltant d'uns 10.000 litres de vi.
Caram. Què m'estàs dient?
I una ampolla que són 3 quarts de litre, no?
Sí. Sí.
Per tant, més de 10.000 ampolles.
I això te deu agafar cada dia una ràbia quan passes per davant de la tina, no? Perquè, bueno, això és...
No, ja no hi passo.
Ja no hi passes, per evitar aquests no. mals humors. Doncs Déu-n'hi-do.
Sí. Us han donat allò, un termini, allò, mira, d'aquí 2 setmanes, d'aquí 3.
Sí, és que sí, que, bueno, van donar termini, és que imagina't, jo, en el meu cas, jo, com cada any, vaig fer la comanda de vidre sobre el mes d'octubre, em van dir... Normalment en fèiem el mes d'octubre perquè saps que el reps entre el mes de gener i febrer, perquè no és com qualsevol altre, vull dir, necessites una mica de marge. I ja ens van dir, potser gener i febrer no el rebreu, el rebreu potser al març. Vaig pensar, bueno, a veure, tampoc no hi ha per tant.
Hi ha marge.
I bueno, sí. I al març ja me van dir, bueno, a l'abril ja veurem i segurament no el rebràs tot. Jo vaig fer una comanda al voltant d'uns 27 palets, més o menys. I bueno, va arribar l'abril, em van enviar 10 palets a finals d'abril, i la resta pues està pendent d'entrega, i bueno, en principi ha d'arribar a tot el juliol, i bueno, i ahí estem. El que passa que, clar, el sector està una mica cabreat, amb raó, pues perquè al final si no pots embotellar, no pots
vendre, clar.
No pots comercialitzar el teu vi, llavors els restaurants no tenen el teu producte, o les botigues, llavors el consumidor va allà, el vol demanar, i li diuen, no, no el tinc, i el consumidor no es planteja que hi ha un problema al consumidor, i diu, i per què el tens a la carta, si no el tens?
No? El consumidor s'enfada amb vosaltres, que no sap res de tota aquesta història que estem explicant, com nosaltres, que vam quedar molt sorpresos quan ho vam veure, perquè realment és un... I escolta, aquest vi que teniu al dipòsit es pot fer malbé, o fins a quin punt aguanta?
No, els vins aguanten amb dipòsit, cap problema, perquè els vins estan controlats, perquè estan sempre plens. L'únic problema que té el vi és que tingui aire o que no l'haiguis sulfitat amb sulfit, però no, fer-se malbé no es farà malbé. El problema està amb que és igual, no serveix de res tindre el vi al dipòsit.
Sí, clar, a part de l'import...
No, i bueno, la gravant, aunque estem a les portes de la Verema, aquí perquè anem, som un territori que collim tard, però territoris com el Penedès o territoris on poden començar la Verema a finals d'agost és que es poden trobar amb que no tenen els dipòsits buits i hauran d'entrar al raïm i on l'entren si tenen el dipòsit ple de vi. És que és un peix una mica, bueno, que es mossega molt la cua.
Això, Núria, nosaltres que no hi entenem de res, sou vosaltres que sou molt tiquismiquis, que esteu buscant una ampolla molt concreta, o ara hi ha una ampolla que està més de moda i que costa de servir, o en quin punt estem?
Bueno, sí, a veure, aquí hi ha una mica de lletra petita, perquè amb el món del vi es fan servir dos formats d'ampolla, la clàssica, la bordalesa, aquella que té una mica més d'ombro, no? La més clàssica, els vins de Ribera o de Rioja, tots venen molt amb aquell tipus d'ampolla, o la tipus bordalesa, que és una mica més no fa tan ombro, és més fineta, és Borgonya, perdona, és tipus com si fos de cava, una mica s'assembla a l'ampolla de cava. I ara sí que és veritat que et diuen que ara hi ha molts cellers que estan fent el canvi d'ampolla. Llavors, què passa? Que, clar, això va amb uns motlles, els motlles, pues, bueno, són forns industrials, això no és... Jo entenc que no és tan senzill de fer ni de canviar ni de res, de cop es deuen haver trobat amb una demanda molt alta, no són capaços de produir, no són capaços de servir, llavors, pues, bueno, aquí s'ha acumulat pues, l'alta demanda, la crisi de no sé què, la guerra de no sé quantos, el no sé què de no sé què, i bueno, acabem pagant, pues, sobretot,
el petit. Expliquem que no tenim vi. No pateixis, Núria, perquè ara et posaré un document.
A més, la Núria ho ha explicat bé, la sí. No sé què, tot és... Al final no saps
ben ningú sap ben bé què passa, però no arriben les coses.
Al final dius, bueno, exactament...
No arriben les coses. No pateixis, Núria, perquè ara escoltarem a la Karen Davis, secretària general de l'Associació Nacional de Fabricants d'Envasos de Vidre, que donarà la clau de tota aquesta història, a veure si entreu ben bé quin és el problema.
Una situació excepcional que estamos tratando de solucionarlo lo antes posible, que somos los primeros interesados en que la demanda se vea satisfecha y de que sigan eligiendo el envase de vidrio como la mejor opción para sus productos.
Total, ja us espavilareu, eh? Per mi que la resposta, perquè no ve a donar cap solució, eh? En fi, aquí ens hem quedat.
Ni amb el vidre reciclat, allò que es fa que tires l'ampolla...
No, explica'ns com va el tema de forns de vidre. Quants n'hi ha? N'hi ha molts, Núria, o com va això?
No, clar, productors n'hi ha molt pocs, i al final per fer el vidre, pues, bé, com dèieu ara, es fa a través del vidre reciclat, i jo entenc que, a més, que això també, a l'hora de fer, d'encendre aquests forns tan industrials, hi ha un cost energètic molt alt, que s'ha sumat amb que ja hi ha hagut un increment de matèria prima normal, com tot ha pujat, un 3, un 4, un 5, un 6 o un 8%, però a nosaltres se'ns està carregant aquest sobrecost energètic que ja per fer aquesta producció se'ns està carregant els cellers al 100%. És a dir, aquí hem de sumir nosaltres aquest sobrecost. I pues, tu com a productor pots incrementar el teu producte un 4, un 5, un 6%, que és el que més o menys és la tònica que tots estem fent, però és que no arriba el percentatge mínim que hauries d'incrementar per suplir tot això que s'està carregant.
I una part d'aquest problema no se podria solucionar en tornar a l'embar retornable, que la gent porti l'ampolla de vidre, se recull i se neteja i se reaprofite, no tot, però una part,
Bueno, amb el vi seria difícil perquè per embotellar vi necessites maquinària especial, que et quedi el vi sense oxigen, no podríem omplir i tapar com una graciosa, però bueno, sí que hi ha d'altres sistemes. Hi ha el sistema back in box, que són bosses que no els entre aire, hi ha d'altres sistemes, però clar, al final el vi, la qualitat del vi ve donada ja no només pel vidre, que ja pot ser més pesat o menys, o més gruixut o menys i tal, sinó pues, perquè hi ha una criança amb ampolles, a dir, els vins estan uns mesos amb ampolles, estan amb un tap de suro, o sigui...
No és tan fàcil, no és tan fàcil.
Bueno, no es bufais fent polles.
Tresor, perquè sí, de moment, en fi, l'hem de considerar així. Núria, molta sort i molts ànims, que vagi bé.
Gràcies. A reveure.
Continuem l'especial gent que li falten coses durant el confinament, i sobretot en aquell moment, recordeu que només es podia sortir a fer esport en el terme municipal, la bicicleta va fer un boom, tothom anava en bicicleta, ara se'n continuen venent moltes, però els components no arriben, i les esperes estan acabant amb la paciència de compradors i venedors també. Això ens ho explicarà un veterà de les bicicletes, és el Ramon Medina, propietari de Medina Bicicletes, a Barcelona. Senyor Medina, bona tarda.
Bona tarda.
Podem dir que ara això de la bicicleta és una bogeria? Estem vivint un moment de bogeria?
Bueno, hemos vivido dos años muy buenos. Con esto de la pandemia se han disparado las ventas un 200%.
Carai.
Ahora en este momento está la cosa para abajo.
Què ha passat aquí? Que no arriben els components?
No hay componentes. O sea,
¿Qué els hi falta?
Los fabricantes sí fabrican, pero hay una demanda bestial hasta ahora.
O sigui, molta gent demana bicicletes i no n'hi han perquè falta tots aquests components. Quins components ens falten?
Bueno, a ver, fabricantes de bicicletas tienen las vidas montadas prácticamente, pero en algunos modelos les faltan la horquilla, en otros les faltan los cambios, faltan componentes. Y no tienen un problema fuerte que no repercutan nosotros. Porque yo, por ejemplo, una marca que es KTM, una marca fuertísima, pues la programación que hice el año pasado de unas 400 bicicletas que se programaron en mayo del año pasado todavía no han llegado.
¿Maig del año pasado? O sea, más de un año de retard.
Sí. Y yo ya el mes pasado hice la programación 2023 y no he recibido nada de 2024. Vale.
¿Aquest tipus de bicicletas son molt cares? ¿De quins preus estem parlant?
Pues estamos hablando entre 4.000 y 7.000 euros.
Déu-n'hi-do. Escolti'm, realment sí que és de tant de temps com un cotxe,
Sí, però esto hasta ahora no pasaba, tú hacías una programación, tantas bicicletas, y se vendía un modelo, entrabas en el veto de la marca y compraba, y al mes las recibías. Ahora el problema es que estos materiales se fabrican en Taiwán, China y Malasia, y ahí están con COVID, y ahora dentro de unos meses va a venir otro bajón porque va a haber otro problema de accesorios.
Ostres, o sigui, n'hi ha un i n'hem d'afegir un altre problema. I tot això és per la Xina? O sigui, perquè ells van aturar en un moment la producció i no se n'ha fet més, o ha costat molt tornar a arrencar, per exemple?
Sí, por ejemplo, la marca Shimano, que es lo que mayormente se monta en los grupos, ¿vale? Se fabrica en Taiwán y en Malasia. Malasia ha estado 3 meses confinado hace poco y eso va a venir un retraso. Por ejemplo, más que también a partir de ahora va a haber el problema, los recambios de bicicleta no es que parten bicicleta, es que tú tienes una bicicleta y se atropella y a lo mejor una cadena te tarda 10 meses en llegar.
Això m'han dit també, és a dir, que el problema és comprar la bicicleta, que potser tarda un any, però se t'espatlla la cadena i què em diu vostè, 10 mesos d'espera?
Sí, si tú dices, si yo tuviera que comprar la cadena ahora, entre 10 meses o 8 meses, en cadena, un plato, un piñón, pastillas de freno.
Caray.
Sí.
Escolti.
Yo lo que hice hace un año, compré una locura, compré casi 50.000 euros en recambio de esto, pensando que esto pasaría.
Ah.
¿Vale? Entonces me curé en salud, lo que hice.
Ben
y
pensat.
Yo pues básicamente tengo de todo ahora mismo, pero si yo una cosa que falta la tengo que pedir, puedo tardar 10 meses.
Escolta, i les bicicletes elèctriques és el mateix problema? És a dir, les bateries tampoc no arriben o és una altra divisió aquest tema?
En la bici elèctrica hay problemas de materiales, pero además hay problemas de baterías. Por ejemplo, hay marcas que tienen más de 2.000 o 3.000 bicicletas montadas y no pueden entregarlas porque les faltan las baterías. Porque no tienen, según lo que me dice la marca, es que la batería la tienen casi ya, pero no tienen los chips para poder que funcione.
Claro. ¿Y vostè? Esto es... En el cas del vi, no acabàvem de treure l'aigua clara, una barreja de tot, de la guerra, dels xips, dels components. Sí. En el seu cas, ha sigut Covid, per entendre'ns, el tema de la bicicleta?
Covid, sí,
COVID totalment.
Esto de la guerra no se sabía nada, esto ya venía de hace, en 2020 ya venía. O sea, antes de 2020, antes de la pandemia, las ventas estaban estables, iba vendiendo, no era volverse loco, pero se iba vendiendo. Cuando se paró con el Covid, fue una locura. En cuanto abrimos el 20 de mayo, me parece que se abrió un lunes, que ya se podía salir a la calle. Yo cuando vine a la tienda, había más de 40 personas en la puerta esperando para comprar bicicletas. O sea, y así ha estado un año.
I escolti, no les podíem fabricar aquí? Perquè sé que hi ha alguna marca, llavors potser si ho féssim aquí no tindríem tants problemes.
Bueno, y una de las marcas que más vendo es Orbea, que me está sirviendo dentro de lo que vale bastante bien, que se fabrica en el País Vasco. Y otra marca que estoy vendiendo mucho a día de hoy, una de las marcas que yo más creo en ella, es Megamo, que se fabrica en Gerona.
Doncs potser...
Pero el problema que tiene es que no le llegan los componentes para montarla. Ellos tienen los cuadros, porque los fabricantes se los fabrican el cuadro y tienen que recibir los componentes. Tienen los cuadros, pero no tienen componentes.
O sigui, els fabricants d'aquí tampoc els hi arriben.
Tampoco. Bueno, algunos fabricantes de aquí le llegan menos que a los de fuera, porque Shimano que está haciendo, los grupos que tiene y los componentes que tiene, se los está sirviendo antes a los grandes que a los pequeños. Eso pasa un poco con las bicicletas. Aquí las tiendas pequeñas pues no reciben bicicletas y nosotros estamos recibiendo bicicletas.
Jo, senyor Medina, si avui em volgués comprar una bicicleta, què em recomana? Que torni l'any que ve o què faig? O les de gama més baixa sí que n'hi ha? No ho sé, pregunto.
Jo, al moment d'ara, pràcticament tengo de todo. De todo. Porque yo me van llegando cosas. Es lo que decía, a lo mejor una tienda que gasta, no sé, 200 bicicletas al año, pues no le llegan. Yo que gasto unas 2.000 bicicletas, pues si me van llegando. O sea, el fabricante me manda antes a mí que a otros fabricantes. Así ya vemos 300 en Barcelona que tenemos.
I vostè ha arribat a una conclusió perquè la gent s'ha llançat tant a la bicicleta? És a dir, hem acabat enfastiguejats del cotxe i el transport públic? O som més sants? O quina conclusió arriba?
Bueno, con el Covid, la gente, como salía en bicicleta, te permitían, pues la gente se volvió loca comprando bicicleta. La gente compró de todo, segunda mano se vendió todo. Lo que estamos notando ahora es que esa gente que compró la bicicleta de 300, 400 euros, 500 euros, una parte muy grande se ha quedado en el mundo de la bicicleta, otros lo han dejado, lo han vendido, pero una gente, entonces esa persona que ha cogido bicicleta le ha gustado, y que está en hora, se está vendiendo la bicicleta que compró barata y se está comprando una bicicleta buena.
Perquè vostè una bicicleta bona, quin preu hi posa?
Una bicicleta que no tiene problemas para una persona que quiere hacer bastante cosas, a partir de unos 800 euros ya puede tener una bicicleta decente, no le va a dar problemas.
Jo tenia una Orbea amb una cistella quan era petit, aquí seria un salt important.
Sí. Esta gente que compra esa bicicleta, que un propietario de 300 o 400 cara cambia, se está comprando bicicleta entre 2.000 y 3.000 euros. Y mucha gente se está pasando eléctrica, es una locura lo que ha subido.
Bici de muntanya?
Sí, y carretera, ¿eh?
¿Y qué vale una de eléctrica de montaña o carretera, si Maumei?
Una bicicleta de montaña, a partir de unos 3.000 euros, ya una bicicleta decente. No, se vende entre 4.000 y 5.000.
Oh.
En carretera, 4.500.
Hòstia.
De per arriba.
Doncs et gastes 4.500 i llavors la corda en l'aire, t'has d'esperar 10 mesos fins que te'n posin una de nova. A no ser que vagis a Can Medina, que ells ja ho tenen, perquè el senyor Medina ja va veure que passaria això.
És previsor, i té...
Té stock.
Tengo muchos. A lo mejor tengo ahora en la tienda más de 500 bicicletas.
No ho digui, no ho digui tant.
No, per tant, tant tots cap a la botiga.
Cap a Can Medina.
Que vulgui bicicletes.
Senyor Medina, moltíssimes gràcies.
Vinga.
Fins una altra, adéu-siau. Que vagi bé. Ramon Medina, propietari de Medina Bicicletes.
No n'hi havia un altre, no?
De què?
Bueno, no li serveixen, bé, clar.
Què diu?
No en rona català. Pues...
No, què té a veure, això?
Diguem, tendes. N'han de trucar? Que no en rona català.
Bueno, és una institució, senyor Medina, eh?
Sí, Medina.
Aquí els oients el que es pregunten és si no es podrien fabricar aquí les coses que comprem a fora.
Sí,
a fora.
Ja ho hem preguntat.
I, clar, i després diuen
no,
que...
No en ronava català, eh?
Sí,
s'ha fixat, eh?
Sí.
Bueno, doncs que llavors no es queixi.
És una altra cosa. Si quan van vendre el doble haguessin estalviat, saps? Ara podríem viure sense fer res aquest any. Tranquils.
Com vostè, no?
Patejar tot
com vostè.
El
que no he sentit que aquest senyor ha estat previsor i ha comprat un
aquest estat sí.
I té de tot.
No, però vull dir que tothom va vendre el doble fa un any, doncs, bueno, doncs ja està, ja has vengut el d'aquest any. Què et queixes?
O sigui, vostè tancaria un any, tancaria un any la botiga.
Si tu vens del doble un any, sí. I l'altre vens zero, és com si haguessis vingut normal un any i l'altre. Estàs igual, que passa que ja ho has fet tot. Podries estar fent sense treballar aquest any. I la gent té el doble de bicicletes, no cal comprar...
Com un any sabàtic, sí, que clar, diuen.
Lo comido sí, por l'haver servido.
Però aquí hem estat més de 10 minuts amb un senyor que té unes tendes allò i no parlava català. No parlava català. Així ens està l'emissora.
Jo li dic que la gent que entén del món de la bicicleta...
Sí, està a l'emissora, caient, però vamos, amb bicicleta, però caient al mar.
Medina Bicicletes és una referència del món de la bicicleta.
No sé, jo Mariano Medina era el del temps. Sí, i parlava castellà també.
Marc Serra, si veus que...
Bueno, ara parlem de sèries, ho farem amb Mònica Planes.
Sí, canvi de tema, deixem-ho-la.
No, dic que parlem
de sèries. Deixem-ho-la, deixem-ho-la. Vinga, ai, que tard, ui, les notícies, ui.
Una de les sèries que s'ha erigit com una de les... dels fenòmens...
Sèries en castellà.
Todo lo que amas.
En castellà, és que clar, és que no falla, és que són uns nyardos.
Així sona, reconcentrat. RAC 1.
Si són les 7...
Això és Islàndia. Si són les 7...
Això és Islàndia.
Si són les 7...
Això és Islàndia.
Islàndia, un programa que sempre comença igual, però que no saps mai com continua.
Existeix Cànoves i el Perrús?
Hòstia, el Perrús no. Home, seria molt ben perill que existís el Perrús, eh?
Que no som uns monstres, que l'únic que fem és estimar persones del mateix sexe.
Vídeos bastant curtets, no?, amb alguna coreografia.
I fins d'aquella manera que ens havien dit que no s'havien de fer.
Verticals.
A veure, esteu 20 anys dient-li gilipolles a la gent que els feia verticals.
Islàndia, cada tarda a les 7, amb Albert Om.
RAC 1.
Tots som 1.
RAC 1.
Al tu diràs, passen coses com aquesta.
Jo no et vull fer spoiler, però tinc clar com acaba això.
Ara hi ha els gols del Madrid.
Però Miquel Vesga insistirà per Berenguer a l'interior de l'àrea, fa el rebuig. El gol! El gol!
Me había olvidado lo que era escuchar un partido al lado de
aquí.
Baja las pulsaciones, piensa en tus hijos.
Tú sí que has grabado, pero no
lo
ensenyarem, però...
És contingut premium, això s'hauria de
parlar. Però ara per què t'escolto sempre des de la planta 5 a la 7.
Tranquil, perquè ja veuràs que això no canviarà.
Tranquil, diviu.
Porteu-li una aigua, sisplau.
L'àrbitre aguanta, xiula!
Les nits de RAC1 són esportives. De dilluns a diumenge, a partir de 2:15, tu ho diràs, amb l'Aleix Pariser.
Acabem amb un atlètic.
Atlètic! RAC1. Tots som 1. RAC1.
La competència segons l'Angelines. Ui, per mi la competència és, com t'ho diria, un programa de ràdio, no?
Cada dia, de 12 a 1.
Parlen de política, parlen de deports, parlen de societat, bueno, i algun dia també parlen de coses que m'interessen, no?
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
Sembla mentida la companyia que fa la ràdio, eh?
RAC 1. Tots som 1. Amb l'aplicació de RAC1 tot és més...
accessible, més fàcil,
més còmode,
més pràctica.
Per tenir-ho tot a cop de clic.
Descarregar i compartir podcasts exclusius, ràdio en directe i a la carta, esports en streaming, doble player, RAC1 i RAC+1.
Molt millor, molt més pràctica
i més fiable.
Tot l'univers de la ràdio quan vulgueu, on vulgueu. Descarregueu-vos ara l'aplicació per tenir-ho tot de RAC1 a mà, perquè amb l'APP de RAC1 tot és més. RAC concentrat.
de Joana Bonet, la situació aquí a l'estudi de RAC1, perquè tant la Maria Xinxó com el Guillem Albals, tinc tots dos, van ballant la teva sintonia.
Home, molt animada, eh?
És brutal.
Sí, sí, està molt ben escollida.
Joana, bona tarda.
Més amb el tema d'avui.
Bona tarda, Joana.
Bona tarda, estimats.
Hem anat repassant el cos humà a través de la Joana aquestes últimes setmanes. Aquesta és l'última secció de la temporada. Hem passat per la boca, pels peus, el melic, les ungles, els cabells, les orelles, les mans. Les mans. I avui què? On t'ho acabem, això?
Doncs mira, acabem com vam començar, que és quan tu vas tenir la inspiració de que fes aquesta mena d'anatomia literària del cos humà. Oi?
A partir d'un
article, anecdòtica.
A partir d'un article teu a La Vanguardia, sí senyor.
Exacte, que deia si els pits parlessin. Que per cert, els pits, oi? És una paraula eixerida, que a més vull dir, queda bé amb la sintonia del programa que ballàveu ara, Maria. Però, en canvi, tots els sinònims són terribles. O sigui, mamella, pitam, pitram, meta,
teta,
pitrerada, teta, popa, davantera. Són terribles. I dius, s'ho mereix? Avui ja no hi ha d'haver pits avergonyits. Jo crec que partim d'aquesta premissa. Però, en canvi, doncs, és una part del cos, almenys la femenina, que també podem parlar si tenim temps almenys un instant, oi, dels pits masculins, del que signifiquen també pels homes. Però d'entrada diem pits i de seguida veiem, doncs això, no? Unes tetes, diguéssim, i és una part del cos que resumeix bé un conflicte permanent de la dona. Perquè clar, els pits són tantes coses, oi? Font de vida, els antics els hi atribuïen estats divins i d'immortalitat, inclús deien que era la clau de la immortalitat. Després, evidentment, és un atribut sexual, és un element femení que defineix, és un símbol per excel·lència de la feminitat, també de la sexualitat i la sensualitat, de l'erotisme. Però hi ha el pit matern, oi? El pit matern, que sembla estrany, de fet abans heu citat a la Bandini, que està de concert, sembla estrany el revolt que va causar la Rigoberta Bandini amb el seu elogi dels pits. Hi havia gent que deia, però per què normalitza els pits? Els pits ja estan normalitzats. Sí, clar, però de cara a la galeria segueixen, i sobretot ara les xarxes siguen tabú i segueixen, estan censurats, i diem, ostres, aquelles feministes dels anys 60 que cremaven els sostenidors com un símbol de llibertat, oi? O el topless de totes les dones que van néixer entre els anys 60 i 70, no sé si les dels 80 el continuen practicant, però sí que sé que a les joves, a les meves filles, els horroritza, oi?
Mira, perdona, interessantíssim aquest tema. L'altre dia ho parlava amb una amiga i li deia això, que jo tenia la sensació que jo veia molt més tobles a les platges catalanes als anys 80 que no pas ara, no?
I tant.
I ella m'apuntava com una possible causa el fet de que ara et pugui gravar tothom, diguem, no? Que això és una cosa que no passava abans, no sé, segurament no és l'única causa ni l'única explicació possible, no? Però no sé, tu tens aquesta percepció també que a la platja, tu i jo que compartim generació, Joana, veies més tobles abans que no pas ara?
Depèn del pudor, i el pudor és dinàmic, com la noció de la intimitat. És a dir, abans, la nostra generació, doncs prendre el sol sense la part de dalt del biquini era, doncs, no sé, era plaenter, i no teníem aquell pudor. Havíem donat un pas endavant i el vam aconseguir, excloure'l. Però ara, doncs, pensa que, per exemple, cada mil·límetre de la pell que del mugró que es pot exhibir en una xarxa social és censurada. I en canvi no ho és el cul. Fixa't tu, no? Que curiós.
Sí, però una cosa és la xarxa i l'altra cosa és la vida real, diguem, o la platja,
real,
no?
Sí. És veritat que la platja, si t'hi fixes, ara es porta molt més el tanga
que això abans sí, no es portava gaire, sí, i ara no m'hi havia fixat, però ara estic pensant, i és veritat que no hi ha tant toples, però en canvi
no.
Hem escurçat potser la part del darrere.
S'ha perdut el pudor de mostrar les natges i en canvi ha guanyat el pudor de cobrir els pits per part de les més joves. Però per mi això té una explicació molt directa de les xarxes, perquè estan enganxadíssimes, condicionades, i a la vegada també influeix, diguéssim, amb la seva la moral del seu propi cos, encara que estiguin liderant una ona de feminisme activista i que tinguin missatges disruptius i molt directes, oi? Per l'alliberament i la igualtat de la dona. En canvi, hi ha tot això, aquest moviment que es diu Free the Nipples, deixeu lliures els mugrons, sorgeix quan la foto d'una mare que feia ioga donant el pit al seu fill va ser censurada. I llavors hi ha hagut la Rihanna, hi ha hagut la Dakota Johnson, dones que han reivindicat el poder mostrar els pits, inclús les transparències. Fixeu-vos que els codis d'imatge i fotografia, que amb un personatge públic femení se li transparenti el mugró, encara està mal vist. Per què? Què ens fa mal? I això és una mica el debat que també plantejava la Bandini. Per què ens molesta la imatge encara d'una dona donant el pit amb el seu nadó?
Joana, abans no avancis més, és que has dit una cosa com molt de passada abans, que diu, sí. Has dit alguna cosa tipus que les teves filles els escandalitzava, sí, el topless. Sí. No sé si et referies al teu de topless o al topless en general o al seu.
No, al meu. El meu.
El dels altres, boníssim. Per què?
Però el meu, ja em diuen, mamà, no... Si venen amigues meves, no trauràs la part de dalt, oi? Quina vergonya. I ho troben anacrònic, és a dir, ho troben antic i estrany.
Però també perquè ets la seva mare, diguem, és aquella vergonya. Clar. De filla, o per què?
Clar, m'imagino, però jo crec que aquí tenim encara una censura mental.
Totalment,
veritat.
Però clar, amb les noves generacions vol dir que alguna cosa estem fent malament tots plegats.
No? Ui, moltes, Maria. Jo, aquest és un debat que l'hem de portar seriosament, perquè la teoria va per un costat i la pràctica per un altre. Mai havíem vist noies tan sexualitzades, noies joves, i la roba que es fa per nenes de 10-12 anys és de veritat, és molt, 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 molt sexy, molt atrevida, i elles ho disfracen amb l'empoderament. Diuen, no, jo vaig com em dona la gana perquè vaig empoderada. Però a les lletres de les cançons que escolten, amb les relacions amb els nois, jo encara veig que hi ha una... que no s'estimen prou, vaja, que s'exhibeixen d'una manera, saps, que no és autèntica.
Clar, a veure, hi ha molts llocs per entrar als pits. Ara pensava, per exemple, als pits amb l'adolescència, no? Que és quan et surten o quan, sí, no et surten, no? Vull dir que...
A mi m'han quedat iguals.
Mira, jo crec que les edats del pit són molt variades. Quan ser jove, es vol més pit o es vol menys pit. En general és més, oi? Després arriba una edat on, segurament una edat que ja no és fèrtil, on el pit comença a molestar, voldries que fos més petit. També ens han capficat tant de que els pits han de ser com coets, oi? Que miren cap a la lluna, que de seguida surten els complexes, tot tipus de sostenidors, que si separen els pits, que si els ajunten, i després aquestes paraules, torno a la paraula, no? Les paraules lletges, regatera, canalillo, no són paraules maques per parlar del nostre cos, Albert.
És veritat,
no?
Perquè en aquest cas, sí, totes dues, tant regatera com canalillo, tant en català com en castellà, totes dues són una, sí, mica desafortunades.
Són com de,
no?,
conya, oi? Són com de fer riure. I jo crec que, que això marca també, oi? Perquè hi ha una connexió animal molt gran, clar, heretada de la història, però hem de diferenciar molt entre femella i dona. I llavors diguéssim que els pits se'ls ha tractat gairebé, doncs, això, hi ha aquesta distinció de la mama, oi, que diuen els metges quan ens fan les mamografies, que és un altre ritual important on la dona se sent més que mai propietària dels seus pits i pensa, si això ho tinguessin que passar els homes, encara existirien aquestes màquines que semblen, no?, que veritablement estranguladores de pits, que te'l deixen fet una hamburguesa, no?, per la mamografia. I
que és una tortura, és una això, sí.
És una pregunta que em faig sovint quan mai de fer quan cada any les dones ens hem de fer les proves i evidentment doncs sabem que el càncer de pit també és una altra dimensió i molt important. Segons algunes antropòlogues, és veritablement quan una dona sent que aquells pits són seus i sols seus. I també doncs aquí hem de canviar, hem de ser molt més oberts amb aquesta iconografia, no?, de la dona que ha de passar per una mastectomia o a partir del càncer de pit. Mm-hmm. Crec que d'això en saps una mica, Albert, oi?
Sí, sí, bueno, sí, molta gent, jo crec que passa per això, no? Vull dir que quan...
Sí.
Recordo, ara me n'he anat, no en aquest cas a la meva mare, que també hi va passar, sinó a una entrevista que vaig fer amb una dona, amb la Maria, una dona que la vaig conèixer a través d'amics de la gent gran, que havia tingut un càncer, em va explicar 30 anys abans, un càncer de pit, i que el seu marit mai més la va voler veure despullada després que li haguessin de treure un pit. I això és una cosa que em va impressionar molt, diguem, no? Que suposo que, diguem, amb la relació devien passar altres coses, no? Però aquest tall, no?, s'ha acabat.
Aquesta,
no?,
cicatriu.
Sí, s'ha acabat com si jo volgués dir ja renunciar a qualsevol tipus de contacte,
desig,
de sexualitat,
clar,
el desig i a tot, no?
Sí, doncs això és terrible i en aquest sentit sí que doncs cal agrair campanyes, oi, que han donat visibilitat amb dones que no tenen pits i que són dones. O sigui, hem de saber obrir la mirada i sobretot perquè la gent pateixi menys. I tenir aquest estigma, oi, que de vegades han pogut patir les dones, doncs, que han passat, a més, pel trauma i la commoció d'una cirurgia, una mastectomia, doncs jo crec que la nostra societat ha de ser madura per saber, doncs no és tolerar, sinó simplement acostumar la mirada.
Llavors hi ha altres cirurgies, no?, diguem, que són les cirurgies plàstiques, no?, que això, amb els pits, diguem, clar, és una mica el que dèiem abans també d'adolescent, no?, qui en té molt en vol menys, qui en té poc en vol més, no?, i llavors hi ha operacions tant de reducció com
de posar-te. És la més comuna d'operació estètica, la d'augment o reducció de
mames. Més aviat augment, no?
Normalment és augment, sí, acostuma a ser més augment.
Augment, pròtesi... Recordem que inclús hi ha hagut moments on algunes discoteques han sortejat una cirurgia de pits. Bueno, i de fet la pel·lícula... Sí.
Que
fort. Més d'una vegada. I la sèrie aquella de Sin tetas no hay paraíso, doncs aquella, saps? És una... Sí, de... es considera un deure, oi?
Clar, jo havia sentit a vegades regals com de 18 anys, no? De dir, fas 18 anys i a casa et regalen l'operació, diguem, no?
Sí.
Però que fos un sorteig d'una discoteca, aquesta no la sabia, sí.
Doncs ha arribat a ser sortejada l'operació i banalitzant absolutament la decisió que cada dona és lliure, oi? D'operar-se, de tenir un pit a la seva mida, perquè veritablement és un company important en el cos d'una dona i doncs és molt visible i crec que per tant doncs aquesta llibertat no podem censurar ni jutjar a ningú que vulgui intervenir-se el pit. Ara sí, quan es banalitza, quan es frivolitza, quan és un regal dels 18 anys sense, no sé, penso que abans és millor invertir en altres assumptes, oi?
I és molt precoç, amb 18 anys encara no... Vaja, vull dir, el cos et pot canviar moltíssim i tu pots canviar de parer també, no?
Sí, almenys hi ha d'haver una travessia amb el teu propi cos, oi? I clar que un cos es rectifica, es tonifica, es treballa, però és important que si no hi ha un problema evidentment molt greu, doncs pugui ser també una decisió madura, clar.
Deies que volies tenir un parell de minuts, que són els que ens queden, dos o tres, per parlar també dels pits masculins, dels pits dels homes.
Clar, és que sembla que no existeixin. D'una banda, fixa't tu, oi, no tenir doncs un pit més inflat permet que el tors masculí sí pugui ser mostrat i exhibit, inclús ara a l'estiu ja, que tampoc ho trobo massa agradable, no? Però pel carrer et trobes amb homes que van sense, sí, sense samarreta, corrent, corrent o caminant, i dius, bueno, no estan en una obra, no són, van simplement pel carrer doncs, sense jersar. Els seus pits, doncs sí, bueno, de vegades també són grans, i de fet hi ha una operació d'estètica que es diu ginecomàstia, que treu la grassa que s'acumula a determinada edat al pit dels homes.
Jo vaig tenir una parella que era jove i que tenia mama, i es plantejava si se l'havia d'operar o no per la complexa que tenia.
Exacte, això els hi porta molt complexes, el que et volia dir. Són aquests complexes silenciosos que no en parlem massa, amb els assumptes estètics dels homes, oi? Com de la calvície, o bueno, també de la salut, pues el càncer de pròstata. Hi ha pocs articulistes que en parlin, a diferència de dones que sovint recorden el dia mundial del càncer de pit i porten el llaç rosa. I llavors, diguéssim que en els dos casos hi ha hagut una conquesta en la investigació mèdica molt important, i avui en dia doncs, són càncers molt, molt curables, però en canvi la visibilitat que té el càncer de pit és molt més alta.
Déu-n'hi-do, escolta, amb aquest recorregut m'ha agradat molt això com has definit l'anatomia literària del cos humà, no?
Sí, i anecdòtica també,
sí,
oi? Perquè, bueno,
sí,
es tracta de... hem intentat recórrer aquesta... com si les parts del cos tinguessin una certa autonomia, no? Com seria la seva vida. Com és la seva vida.
Joana, que tinguis un grandíssim estiu.
Per vosaltres també, una abraçada molt gran. Bon estiu.
Així sona Reconcentrat. RAC1. El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Hola, Jordi Cuixart, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia a tothom, bon dia, Jordi. I a l'elecció de la presidència i la vicepresidència no ens hi presentem ni el Marcel ni jo, no pas res, una entitat.
Parlem amb l'advocat Iñaki Urdangarín, el senyor Mario Pasqual. Senyor Pasqual, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a vostès.
És un impàs o una ruptura definitiva?
És un impàs, clarament. Ni és un cessament, ni és una separació, ni és un divorci. És un temps que els...
Conseller Argimon, bon dia.
Bon dia. Si tinc febre i malestar, em quedaré a casa i prendré un antipirètic i ja està. Home, no surtis al carrer i procura aïllar-te.
Hola, Chanel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fixa't que quan van dir el meu nom no m'ho creia encara. Estava com en un limbo, saps, de realitat i somni una mica. Vaig dir pel micro, no es vol morir durint. Em sembla que allà va ser com, hòstia, és una realitat.
Presidenta Borràs, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Dimitirà?
Comencem forts.
Sí.
No dimitiré.
El món a RAC1. On passen les coses. RAC 1. Tots som 1. RAC
més 1. Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya. La música com a fil conductor per arribar a esdeveniments històrics, personatges destacats, llibres i pel·lícules.
Setmana ens visita el gran Tom Waits amb Downtown Train. Coneixeu la història d'aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèrida. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1.
RAC més 1 Podcast. Us agrada cuinar i riure?
RAC més 1 presenta
un podcast de cuina amb humor.
Cuina pels qui no saben cuinar, pels qui els hi fa mandra i pels que sí saben cuinar, però volen riure una mica.
Estadella Michelin, un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, entrevistes amb xefs refutats i, sobretot, també amb les nostres iaies.
Estadella Michelin.
Jo ja aviso, la meva cuina és de supervivència.
Un podcast per cuinar i riure.
Un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC més 1 i també al canal de YouTube de RAC 1.
Escolteu tots els secrets de les receptes a RAC més 1 i mireu com es fan al canal de YouTube de RAC 1. Estadella Michelin. Una altra manera d'ambientar la cuina amb
RAC més 1.
Tots som
més
1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC 1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC 1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.